Saludem quan són un quart en punt de 9 del matí. Oriol Mitjà, metge investigador en malalties infeccioses i salut global de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol de Badalona. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, com esteu?
Bé, patint. Ara recordàvem a la portada coses que Oriol Mitjà ja ens havia anat dient, ens ho havia anat advertint des de finals de febrer que parlàvem amb tu i ens deies, escolteu, tal com va aquesta situació haurem de prendre mesures dràstiques, una de les quals era el confinament total, i el 16 de març deia fem-ho ja, fem-ho ja. I la pregunta és, ho fem ara, no? Dues setmanes després. Què signifiquen aquestes dues setmanes que hem perdut?
Bé, aquestes mesures, quan abans es prenen, abans se soluciona el problema, i habitualment jo soc partidari de prendre-les aviat, perquè hi ha una cosa clara i és que segur que s'han de prendre. En qualsevol cas, tot són bones notícies, farem aquest esforç i ens en sortirem ràpid, i de fet penso que els catalans ho hem estat fent molt bé, i fins i tot en aquest període de confinament parcial, en el que alguna gent podia sortir a treballar, ens fèiem molt bona, fèiem bondat i ens quedàvem a casa, i això es comença a veure fins i tot en les estadístiques, perquè diguem que tenim 1.300 casos nous al dia en els darrers dos o tres dies, i aquella R0 famosa, que ha de baixar per sota de 1, està baixant. Estem, ahir, a dia 29 de març, estàvem a 1.5. És a dir, que estem apropant-nos al 1, que és la xifra que volem arribar, i Catalunya s'està desviant lleugerament d'Espanya i perd aquesta pendent. Per tant, penso que són tot molt bones notícies. Comencem a controlar una miqueta el que és la transmissió. La transmissió està disminuint, encara que hi ha encara molts casos, i també molts casos greus. I també hi ha molts casos que no s'han detectat, perquè bàsicament el que sabem és que, vaja, el que pensem és que només s'han detectat un 4% de les persones totals. Per tant, hi hauria uns 350.000 casos acumulats a Catalunya a dia d'avui, que també és bo, perquè això és per gent que ja està immunitzada i que, per tant, no és susceptible de tenir la infecció, i també actuen com a barrera perquè no hi hagi més transmissió.
A veure, això és important aclarir-ho, i li agraïm a Oriol Mitjà que ho tregui. És a dir, les persones que és possible que hagin estat en contacte amb el coronavirus i s'hagin immunitzat contra el coronavirus, ja no són susceptibles de contagiar?
Això és el que succeeix amb el 90% de les malalties. Una persona que ha estat infectada per un patogen, el seu sistema immunitari desenvolupa una sèrie d'estratègies que són molt eficaces per combatre'l la propera vegada. I no hi ha cap raó per pensar que amb el coronavirus sigui diferent. És veritat que no coneixem encara exactament el mecanisme immunològic, però el resum seria sí. En teoria, una persona que s'ha infectat una vegada ja no és susceptible de tornar-se a infectar i, per tant, pot fer una vida bastant normal.
Hi ha una qüestió que vosaltres, en l'article que vau publicar al The Lancet aquest divendres, demanàveu imposar un confinament total, aleshores, quan encara no sabíem que hi hauria confinament tot a l'Espanya, d'entre 15 i 21 dies, en les àrees on es concentraven més de 100 casos cada 100.000 habitants. Aquest confinament total que s'ha decretat ara serà útil genèricament, diguéssim, a tot l'Estat, si es fa bé?
Sí, és molt útil. La teoria que nosaltres utilitzàvem és que hi havia uns nodes de transmissió crítics i que els podíem fer un curtcircuit perquè aquestes no transferissin a altres àrees. Per exemple, si pensem que la regió de Barcelona és una de les més afectades, també perquè té major densitat de població, però també perquè hi ha molts més contactes entre ciutadans, doncs podem focalitzar les mesures en aquestes àrees i que no n'afectin a d'altres. De fet, aquesta serà una de les mesures que haurem d'anar utilitzant durant els propers mesos per sortir de forma coordinada d'un confinament total, i és aplicar mesures restrictives però només a zones focalitzades on es demostri que el problema és més gran. I aleshores el que és important és tenir aquesta xarxa de vigilància tan forta com per poder detectar molt precoçment on estan incrementant el nombre de casos. Avui dia el nombre de casos és molt alt a tota la zona metropolitana, Barcelona Nord, dreta, esquerra, i també el que seria Vallès Occidental i l'Hospitalet, no? Aleshores, això és la zona més crítica avui, doncs és on s'han de posar més esforços. Però a mesura que anem avançant en els mesos, poden anar apareguent nodes a altres zones de Catalunya. I per això s'ha de tenir unes eines, com per exemple aplicacions mòbils en les que els ciutadans puguin informar si tenen símptomes per focalitzar el confinament a nivell de barri o de municipi on hi hagi més casos.
Clar,
això ja ho tenim i es diu el Stop Covid-19,
sí.
CAT.
Nosaltres intentem animar les persones cada dia quan ens escolten a dir Stop Covid-19 CAT, entreu-hi. El test és un minut i doneu una informació que és molt valuosa al nostre sistema de salut perquè sàpiga on té persones amb símptomes i aleshores també el 061 pot reaccionar, no? I veure realment on tenim aquests nodes, no?
Exactament. És molt important. Quanta més gent hi participi, més granulars són les dades i més fiables i, per tant, la resposta també és molt més adequada. Hi ha una altra aplicació que penso que s'haurà també d'incloure, una funcionalitat, que serà com una app de running, en què els ciutadans donarem el consentiment per habilitar els permisos d'ubicació i de Bluetooth, és a dir, que ens puguin geolocalitzar, i aleshores, si tenim una trobada amb una persona Covid positiva, això queda almacenat i en surt un semàfor. Si és verd, és que no hem estat exposats a ningú, ningú amb Covid. I si és vermell, doncs és que hem estat exposats i aleshores la recomanació seria que evitéssim anar a aglomeracions, que no agaféssim el metro i fins i tot que no anéssim a treballar durant 14 dies. Estem en l'era del Big Data i de la telefonia mòbil, per tant, hem d'aprofitar que tenim totes aquestes eines. Hi ha tot un tema, òbviament, de consentiment, és a dir, hem de consentir que utilitzin el nostre mòbil per tenir-nos localitzat i donar-nos aquesta informació.
Però només... I sabent que això serà temporal, que ho farem durant aquest període, etc. No?
Exacte, exacte. Però si la ciutadania ho entén i només que una part gran consenteixi, haurem guanyat molt.
Oriol, el confinament de la Conca d'Òdena ha estat útil, imprescindible, perquè justament ara ens deies estem a 1,5 de reproducció. Jo recordo que en entrevistes anteriors amb tu ens deies estem a 3, estem per sobre del 3, no pot ser, ara estem a 1,5. Aquest confinament de la Conca d'Òdena, a més, ens ha ajudat?
Sí, home, i tant, ha estat imprescindible. És a dir, el confinament serveix per dues coses. Una és el confinament intern del node que estàs excloent de la resta de la comunitat per tal de que no es dissemini a altres regions. I després, a nivell intern, ells també van fer doncs, aquesta recomanació als ciutadans perquè no sortissin de casa i, per tant, disminuïssin el nombre de contactes. La Conca d'Òdena, de totes formes, se surt una mica de totes les estadístiques perquè veritablement va tenir uns events de disseminació bastant greus al principi de l'epidèmia. Però sembla que també va revertint i ara mateix estan igual que la resta de Catalunya, és a dir, han tornat a la línia normal.
Quan Fernando Simón parla de que estem a la vora de l'estabilització, Oriol Mitjà, què diu?
Doncs que podria ser cert en termes del nombre de nous infeccions. Comença a revertir una mica la corba epidèmica. Després, això no tindrà una repercussió sobre els sistemes sanitaris en les properes dues setmanes, diria jo. És a dir, ara trigarem... El nombre de casos començarà a disminuir aquesta setmana, el nombre de casos nous incidents que apareguin cada dia, i jo penso que les UCIs, que ara mateix estan patint molt, sobretot el personal sanitari que hi treballa, i els malalts que hi haurien d'ingressar, doncs podrien començar a tenir oxigen els propers 10 dies.
El confinament total ha d'anar acompanyat de fer el màxim de testos possibles, a part de les apps que serien, entre tu i jo, una substitució mentre no puguem fer tests massius, no?
No, són dues eines diferents i complementàries. De fet, jo resumiria totes aquestes eines post-confinament que haurem d'utilitzar durant bastants mesos, fins al moment en què tinguem una vacuna o una solució indefinida o que hagi desaparegut el coronavirus. Però serien, primer, l'ús de les aplicacions per detectar nous casos. Segon, l'ús de les apps també per que ens puguin enviar aquest semàfor de si hem estat en contacte o no. Tercer seria reforçar els laboratoris dels hospitals amb la prova de la PCR, que sabeu que teníem poca capacitat i estàvem limitats a un nombre de tests al dia. Però aquesta prova s'ha de fer a l'hospital i triga 6 hores i habitualment no s'informa fins a les 24 hores, perquè es fa dos cops al dia. És a dir, la posen la màquina a funcionar, diguéssim, que és com un forn, l'engeguen pel matí per la tarda, no? Però és una prova que té aquesta limitació i després sí que s'haurà de muntar una xarxa comunitària de proves ràpides, que Acció Exterior està important ja molts tests. Aquest test n'hi ha de dos tipus. Hi ha un tipus que et diu si tens anticossos, és a dir, una persona que ja ha estat exposada a la infecció, pensem que són aquestes 400.000 persones a Catalunya, i que passats 7 dies desenvolupen anticossos que els hi confereixen immunitat. Doncs això es pot detectar amb una punxadeta al dit. Uh-huh. I es diu un test ràpid serològic. Uh-huh. Si és positiu, et diuen, pots treballar i estar tranquil de que ja no t'encomanaries una altra vegada. Uh-huh. I hi ha l'altre tipus de test, que és un test d'antigen. Es fa igual amb una punxada al dit, molt barat, i detecta si tens un episodi agut en els primers 1 a 4 dies. I si el tens positiu, aleshores et dirien queda't a casa. Per tant, una de les recomanacions a les empreses és que comencin a comprar aquests tests, que testin a tota la seva plantilla per al test serològic, els que siguin positius endavant, i els que siguin negatius que els vagin repetint el test setmanalment per poder detectar si hi ha noves infeccions i aleshores que facin aïllaments precoços.
Però tindrem aquests tests per poder-ho fer?
I tant, ja els tenim, el que anem de fer comandes més grans, però n'estem important a tota marxa. N'hi ha molts i molt bons. Òbviament, no tenen la mateixa capacitat i precisió que el test que es fa a l'hospital, però en qualsevol cas fan la feina que han de fer d'una xarxa comunitària de proves ràpides per detecció molt ràpida en 15 minuts i molt barata, per 4 euros.
Oriol Mitjà, més coses. Ara et preguntaré per què farem després, perquè és important saber què farem en la fase posterior, però quan mires les dades de la pandèmia a nivell mundial, què t'amoïna més del que està passant arreu del món?
Estem veient com els països no aprenem la lliçó dels veïns que ho han patit primer, no? Van començar tota l'Àsia, i l'Àsia el que hem tingut són notícies esperançadores, com a Singapur i a Hong Kong han sabut controlar l'epidèmia amb l'ús d'aquestes eines de detecció precoç. Hi ha una notícia preocupant, és que en el moment en què es descuiden Singapur o Hong Kong, per exemple, torna a haver-hi un rebrot, i per tant vol dir que no podrem baixar armes durant una temporada llarga. I per l'altre costat, el que tenim són Estats Units, que estan començant amb l'epidèmia grossa i que, òbviament, el ritme que van i amb el nombre de casos que tenen la patiran igual, amb la mateixa intensitat i magnitud que l'hem patit nosaltres i que l'han patit els italians. I la darrera apreciació seria què passarà amb els països que no tenen capacitat per fer ingressos a l'UCI. I em trucaven mandataris de Llatinoamèrica en el moment en què tinguessin el fred i el coronavirus es propagués d'una forma efectiva. Ells no tenen els llits d'UCI ni els respiradors que tenim nosaltres. Per tant, o aconsegueixen parar-ho a nivell de la comunitat i fan aïllaments o aquestes mesures que li diem intervencions no farmacològiques per aturar la transmissió, o patiran molt i tindran un nombre de morts molt elevat.
Oriol Mitjà, jo a la portada deia objectiu contagi zero i, per tant, extremar totes les mesures que puguem, totes. És a dir, no només estar confinats, sinó distàncies entre familiars, utilitzar doncs aigua i sabó constantment a les mans, no tocar-nos la cara, mascaretes autofabricades, és igual. Però realment totes aquestes mesures ara ajudaran o no?
Continuen ajudant i seran crítiques quan tornem a sortir al carrer de forma massiva. En el moment actual, on hem de tenir més precaució, més enllà de la llar, que òbviament sí que l'hem de tenir, però que ja hem tingut molt de contacte amb la gent que convivim a aquestes alçades, però sobretot és si anem al súper a comprar, doncs, per exemple, aquelles persones que estan infectades i són infeccioses per als altres, quan parlen, però també quan estornuden o quan tossen, poden emetre partícules virals que caiguin a superfícies comuns i que una altra persona vingui darrere nostra i s'infecti per aquest motiu. És a dir, que al sortir al carrer per fer la compra o per tirar les escombraries, doncs continuem tenint aquestes màximes precaucions per evitar que s'infectin d'altres.
Li comentaven al doctor Trilla, i m'agradaria saber també el parer del doctor Mitjà, què passa amb aquelles persones que van donar positiu de coronavirus fa 15 dies i ara tornen a donar positiu. El controlem prou bé, aquest virus? Sabem ben bé com funciona ja?
Aquest aspecte no l'he estudiat gaire, per tant, tampoc tindré una opinió massa ferma. En principi, pot passar amb altres malalties. Per regla general, quan tu pateixes una malaltia, desenvolupes els anticossos i no t'hauries de tornar a infectar. Però sí que hi ha hagut casos, primer, en els que el virus està present durant molts dies, és a dir, que trigues molt en passar a ser negatiu en la prova de la PCR, que això no vol dir que t'hagis reinfectat, sinó que encara no t'has curat. i aquest període pot ser fins a 21-28 dies. Per tant, en aquest període podries tenir una prova negativa i després que torni a ser positiva sense que sigui una segona infecció, sinó que és la mateixa. I el que manen aquí són els símptomes, és a dir, si tu has empitjorat o no has empitjorat. Ah. Si no has empitjorat, simplement és que encara tens el virus present, però que t'estàs curant. I després hi hauria aquesta hipòtesi de si veritablement la immunitat no és tan efectiva i hi ha gent que pateix una segona infecció, que ho haurem d'anar estudiant i veient.
Oriol Mitjà, què haurem de fer després? És a dir, ara estem en confinament total, molt bé. Hi haurà un dia que això s'aixecarà. I aleshores què?
Aleshores, això s'aixecarà, i a més s'aixecarà aviat i tornarem a fer vida normal, i tots necessitem saber-ho, no? Perquè ara el confinament, doncs, psicològicament és dur. Però quan s'aixequi, el virus continuarà sent present, i per tant, si baixem la guàrdia, podria tornar a fer rebrots, i que podrien ser rebrots greus, sobretot en poblacions que tinguin poca gent immunitzada. I per això estem desenvolupant, i és molt important que ara el govern i les administracions centrin els seus esforços en els preparatius per al dia després de tornar a obrir les portes de les cases. I això són diferents punts, alguns els he resumit, com us explicava, són l'ús de les aplicacions per detectar casos i també contactes, el reforç de les proves de laboratori, ja sigui a la comunitat o als hospitals, i, òbviament, tot el que comporta la recerca en termes d'intervencions ja farmacològiques. És a dir, per primera vegada nosaltres estem desenvolupant aquesta medicina que esperem que puguem donar als contactes i que serveixi de forma preventiva per evitar la transmissió del virus. I, òbviament, en llarg termini seria la vacuna que es pogués administrar també de forma massiva per prevenir nous contagis. Aquesta seria la línia temporal de treball en els propers 12 o 18 mesos.
I com va l'estudi que esteu fent, que vau començar ja fa 15 dies? Teniu resultats? Quan tindreu resultats? Com està anant aquell assaig que vam explicar ara fa 15 dies que posàvem en marxa?
Doncs l'assaig que fem el que intenta és avaluar la profilaxis post-exposició d'una medicina que es diu hidroxicloroquina, que té efectes antivirals. Profilaxis és perquè l'administrem a persones que no tenen símptomes, però que han estat exposades a un cas que era positiu, que per tant tenen el risc d'haver estat contaminats o contagiats i desenvolupar la malaltia en els propers 5 a 10 dies, que seria el període de latència. Doncs, aleshores, el que vam fer és començar per aquelles persones que havien donat positiu, tracejar o buscar tots els seus contactes i administrar la pastilla als seus contactes. Ja hem tractat a més de 1.000 persones.
Sí.
Vam començar per la regió de Barcelona, Catalunya Central, l'àrea de Sabadell, Manresa, Vic, Osona, i anem extenent a mesura que anem tenint capacitat d'incrementar l'equip, i aviat us donaré notícies que hem fet un increment de l'equip fabulós i que podrem treballar també en les residències de la gent gran. Les residències és una àrea que preocupa moltíssim. Hi ha hagut moltes morts, malauradament, en residències de gent gran. En residents, òbviament, són focus d'alt risc, perquè veritablement és on hi conviuen les persones més vulnerables i que poden desenvolupar complicacions, però és que, a més, no tenen la possibilitat ni la capacitat d'aïllar-se. Continuen convisquent aquestes 100 persones o 20 persones, és igual, sota el mateix sostre. I el nostre estudi, doncs, també posa el focus en aquesta població de tant risc, que són la gent gran de les residències, els sanitaris que estan en contacte directe tots els dies amb el virus. Si la profilaxis amb cloroquina fos eficaç per parar els contagis, doncs canviaria el rumb de l'epidèmia i veritablement seria una gran troballa.
Oriol Mitjà, que com saben els oients és metge investigador en malalties infeccioses i salut de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol de Badalona, t'agraïm molt que ens hagis atès avui una estona. Sabem que vas molt de bòlit i teníem interès ara, dues setmanes després, a tenir el teu criteri científic sobre això, que és el que sempre has defensat. Moltíssimes gràcies, Oriol.
Moltíssimes gràcies, fins aviat.
Que tinguis un bon dia.
Adéu. El matí de Catalunya Ràdio.